sembla interessant. No sé, Màrius, el segon dels temes també m'agrada molt, però no sé si vols aportar...
No, justament a mi m'interessava, una, recalcar que el tema de l'autonomia de centre és un tema llargament tractat a l'agenda de l'educació, certament amb diferents convidats, perquè bueno, és una de les apostes que es veuen més clarament en l'horitzó, no?, del que hauria de ser, però els altres temes a mi em sembla que són una síntesi molt interessant, vull dir que són ben bé, reflexen bastant el sentir de molta gent, no? Jo seguiria amb el de la corresponsabilitat de tota la societat i la frase del senyor Marina, que hem fet nostra també tantíssimes vegades, no?, de la, que per educar cal tota la tribu. Bueno, una mica com visualitzeu en l'àmbit de propostes aquesta corresponsabilitat de tota la societat, perquè jo crec que el gran tòpic estaríem tots d'acord i a l'hora de materialitzar-lo segurament aquí costa de trobar propostes, no? En quina línia anirien aquestes propostes de corresponsabilitzar la societat?
Perquè en general la societat delega en excés l'educació a l'escola.
Tots ens queixem dels altres, no? I per tant els mestres es queixen de que els pares deleguen amb ells. Els pares es queixen de que els mestres no fan la seva funció que feien abans, per exemple. La societat es queixa dels mestres i dels pares. Tots ens queixem de la televisió diu que... Bé, en fi, i per tant, és justament el contrari d'això el que es proposa quan es diu corresponsabilitats. Es diu que tothom assumeixi la part de responsabilitat que té. I la part vol dir que és molt important. No vol dir que la part, el ser part, és poc important, al contrari. El que passa que és evident de que no són situacions simètriques. Les responsabilitats d'uns pares té molt de pes en funció de, sobretot, en funció de la personalitat, dels valors, d'allò que configura doncs, una persona, no? I la seva evolució. Els mestres tenen que reforçar això, no entrar en col·lisió, però no tenen que fer un paper substitutori d'això. Ara, després tenen una part de responsabilitat molt forta en tot el que és la transmissió de la cultura d'una determinada societat. I la resta de gens, els mitjans de comunicació, cada vegada tenen una major responsabilitat en les èpoques on estem. I a vegades aquesta assumpció de responsabilitat no s'exerceix, diguéssim, del tot, en el sentit de que hi ha molta tendència a només anar perseguint allò que seria la notícia, allò que seria el morbo, allò que seria l'excepció més que la normalitat. I allò que funciona bé, i allò els centres, els mestres i els pares que realment fan bé la seva feina, queden doncs invisibles, no es veuen en aquesta societat. No? Quan nosaltres diem que volem potenciar la xarxa de corresponsabilitats, el que estem dient no és una idea original, és una idea que el mateix Departament d'Educació també treballa en un cert sentit amb això que se'n diu els plans d'entorn, és a dir, treballar en xarxa. És impensable que avui en dia el coneixement ja ens ve a través de la xarxa internet, doncs que nosaltres també en un territori en concret no puguem optimitzar els recursos educatius que té aquest territori per crear sinergies que tots sumem i no pas restem o fins i tot entrem en competició. Això en definitiva el que comporta és una gran coordinació. El problema és qui coordina això i qui situa l'eix d'aquesta xarxa. Perquè, clar, si situem l'escola un altre cop en el centre de la xarxa, li estem donant una sobreresponsabilitat. Si situem els pares igual, i per tant aquí el que es tracta d'entendre és que ningú està en el centre, però tots tenim un paper cabdal perquè la xarxa funcioni. Però sí que ha d'haver-hi, per part, jo diria, de l'administració, vetllar perquè aquesta xarxa no tingui dissonàncies. És a dir, que un no tiri més de la xarxa que la resta. Això pot sonar molt abstracte, però a nivell d'un territori concret on tindríem les institucions i tindríem les seccions educatives, jo penso que ens posaríem ràpidament d'acord en quin hauria de ser aquest diàleg. No?
Mm-hmm. Si em permeteu, als nostres editors els recordo, per aquells que s'han incorporat més tard, que esteu escoltant les agendes, l'agenda de l'educació en concret, per ser dilluns, i que ho estem fent amb el Màrius Martínez Muñoz, que és habitual d'aquestes converses, és degà de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avui tenim el senyor Enric Roca, que l'acabem d'escoltar fa un instant perquè puguin reconèixer la veu, és doctor en Ciències de l'Educació, professor titular de Pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador general d'EDU21. I també tenim amb nosaltres el senyor Enric Maria Sebastiani, que és doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, professor de Didàctica de l'Educació Física i els Esports de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Ramon Llull. també és col·laborador d'Edu 21, i recordo tots plegats que això és Ràdio 4, Ràdio Pública en català. M'agradaria fer una cosa al voltant dels mitjans de comunicació, en el benentès que estic absolutament d'acord amb exigir responsabilitat dels mitjans de comunicació. Una cosa al voltant del que seria la cultura informativa, fins ara, que associa informació i conflicte. Mentre aquesta cultura no canviï, difícilment les persones que no són conflicte apareixeran als mitjans de comunicació. Malauradament és així, però aquesta és la cultura predominant en aquests moments als mitjans. Informació, notícia, és conflicte, malament.
Efectivament. Bé, anàvem repassant una mica els grans eixos, aquest balanç d'aquesta trajectòria de 21. Hem parlat d'autonomia de centres. El senyor Enric Roca ho vinculava amb la necessitat de rendir comptes, no? L'autonomia ha d'anar vinculada al rendir comptes, i amb això arribaríem al tercer eix. Hem parlat de la corresponsabilitat del treball en xarxa i de la necessitat d'avaluar perquè no només mantinguem els nivells d'equitat que tenim, que podrien ser satisfactoris, i els estudis internacionals més o menys així ho demostren, sinó que ara fem l'impuls de la qualitat sense renunciar a l'equitat. A mi m'agradaria centrar-me en aquesta segona qüestió ràpidament, per després tenir temps de tocar alguna altra, no? Però la millora de la qualitat sense renunciar a l'equitat, per on passa?
Jo crec que aquí l'expert serà l'Enric Roca, però jo m'imagino que això passa per estratègies que ens permetin atendre la diversitat que tenim a l'aula. Vull dir, probablement provenim d'una cultura en la que ensenyem el mateix a tots de la mateixa manera, a entendre que si som sensibles a això, la cosa es complica molt. És a dir, és més fàcil també ensenyar el mateix de la mateixa manera a tothom. Llavors, el fet d'entendre que dintre d'una aula o dintre d'un centre educatiu conviuen diferents nivells, diferents sensibilitats, diferents cultures, diferents religions, diferents maneres de veure les coses, clar, això el que genera d'entrada és una complexitat en el fet educatiu molt més alt, i per tant els docents que són sensibles a l'atenció a la diversitat es poden arribar a angoixar, a dir no és possible, no és possible, perquè si he d'atendre aquesta situació perdo la qualitat educativa. I probablement el que estem és, jo no diré derivant, però sí que estem evolucionant a una altra manera d'entendre el que ha de passar dins d'una escola. I això a lo millor ens fa por, no estem acostumats, és una altra cosa.
Mm-hmm. Enric Roca?
Sí, nosaltres justament en el seminari que fem el dia 24 tenim una conferència, no, una taula rodona, millor dit, a la tarda, que porta per títol l'inclusió i excel·lència, la convergència possible. I això sí que som conscients de que pot generar molts interrogants, el fet de que quan s'ha parlat tradicionalment al nostre país de l'educació inclusiva i de les mesures, per tant, per atendre també els alumnes amb més necessitats educatives, sempre tenim tendència a això, a valorar que és una atenció especial pels alumnes que tenen necessitats educatives, ja siguin hàndicaps, ja siguin retard en l'aprenentatge, dificultats, no? Però aquí també es situarien aquells alumnes que estan en la banda alta, diguéssim, de les potencialitats de cara a l'aprenentatge, que no vol dir de cara a totes les potencialitats del desenvolupament com a persones, ni del seu vessant social. Vol dir, a vegades, amb algunes àrees de coneixement i, per tant, que tenen alguns talents. Tots tenim algun talent, tots. I, per tant, el que es tractaria una escola que no vol oscil·lar entre els dos pols, sinó que vol atendre les dues alhora, seria descobrir els talents que tenen tots i cadascun dels alumnes que atén i potenciar-los al màxim, és a dir, que puguin arribar al màxim del seu potencial. Clar, això què comporta? Comporta que hem d'organitzar diferent l'ensenyament. L'ensenyament que tenim encara és un ensenyament pràcticament del segle XIX, l'organització de l'escola, atendre a un conjunt d'alumnes simplement perquè comparteixen l'edat, i pensar que justament perquè comparteixen aquest factor tindran un mateix potencial de recepció d'un determinat aprenentatge que els ensenyants els hi transmetran, no? Aquest model transmissor i receptor no funciona perquè no és real. Quan aprofundim en el tema de la diversitat ens adonem molt ràpidament que tothom aprèn diferent, que tothom té aprenentatges previs diferenciats, que tothom té potencials i talents diferenciats, i aleshores arribem a la conclusió de que l'ensenyament també ha de ser diferenciat. Arribem, doncs, a la idea de que s'hauria de personalitzar del tot? No, perquè hi ha els elements socials i els elements de valors que volem infondre, i per tant hi ha altre tipus d'activitats que s'han de fer en grup i que són molt importants, i que l'escola és una de les institucions que ho pot seguir fent. Ara, el que és aprenentatge estricte de matèries estrictes, potser sí que hauria de tenir un caire més personalitzat, i això comporta una revolució també didàctica. Fer-ho compatible voldria dir potser passar més que per recursos extraordinaris per atendre grups o subgrups d'alumnes, tenir diferents professionals dintre una mateixa aula que comparteixin l'espai d'ensenyament aprenentatge i que puguin individualitzar en estones i altres estones fer activitats en conjunt i de manera en comú. No?
Uh-huh. Això d'entrada requereix, pel cap baix, incrementar les plantilles de professors, segur, i per tant canviar els pressupostos i pujar el PIB.
No necessàriament.
No necessàriament.
I quan el Sarkozy des de França fa algunes propostes, que nosaltres la carta als mestres la tenim penjada precisament al web, després en podem parlar si voleu, quan diu, no, es pot incrementar la qualitat amb menys mestres, tothom diu, home, això com pot ser? És intentant optimitzar les hores i els recursos. Penseu que, clar, la ràtio que nosaltres tenim ara també a Catalunya no és un mestre per cada un grup d'alumnes de 25 o de 30, sinó que a vegades és dos i dos i mig, etc. Per què? Perquè tenim molts recursos dispersos. Es tractaria que aquests recursos que ara es fan fora o desdoblant grups o atenent a grups reduïts, etc., es poguessin complementar amb els professors compartint espais didàctics.
En tot cas, el percentatge del PIB que es dedica a educació en aquest país és inferior al d'altres països en els quals ens mirarem.
Sí, però no hi ha una relació directa entre percentatge de dedicació al PIB i qualitat educativa en quant a resultats, amb els resultats internacionals, per exemple. Sí que hi és quan la contribució és molt baixa, i sí que hi és quan la contribució és molt alta. Però podríem trobar països que dediquen menys esforç econòmic i tenen millors resultats que nosaltres, i a la inversa. Per tant, sí que és un element cabdal, i nosaltres crec que hauríem d'incrementar substancialment, si ens creiem lo de la qualitat, però no és una relació lineal.